Notes de Clàssica, un programa informatiu de Catalunya Música, realitzat i presentat per Albert Torrents.
Cançons de sempre és el títol de l'últim disc de la veu de Syrinx, que es presenta demà dimarts en un acte a les 6 de la tarda a la seu de l'Esgai de Barcelona, però nosaltres el sentirem els pròxims minuts, doncs, pràcticament en exclusiva, i a més tindrem la sort de poder-ne parlar amb els seus protagonistes, que són l'Olga Miracle, d'una banda. Bona tarda, Olga.
Bona tarda, Albert.
Soprano, evidentment, i en Joan Codina, flautista. Bona tarda, Joan.
Bona tarda.
Tu no et coneixíem, i l'Olga sí que havia vingut a presentar-nos altres projectes, en conjunt amb tu i amb altres, perquè, Olga, tu participes de moltes formacions de cambra, eh?
Uh-huh.
Per tant, ja ho hem explicat altres vegades.
Sí.
En primer lloc, us agraïm molt que ens porteu aquest disc en primícia, perquè està calentó, que acaba de sortir això, no? Sí. Quan fa? Pocs dies?
O... El desembre va sortir.
El desembre.
Vam fer una presentació prèvia a Verdú, a la localitat de Verdú, perquè aquest disc es va gravar allà, a Verdú, que és a la comarca de l'Urgell. I ara la presentació oficial, sí, serà demà a Barcelona, a la seu de l'Esgai.
Molt bé. Em sembla que ja ens havies parlat també de Verdú, perquè potser l'altre disc que havies vingut a presentar l'havies gravat allà també.
Sí, exactament.
En tot cas, també és una bona oportunitat per recordar una mica la vostra trajectòria plegats, no? Com a veu de Syrinx, que el primer que us preguntaré serà d'on vau treure aquest nom. Sempre ho pregunto, però en aquest cas encara més, no? Perquè no és evident. Què vol dir?
Mira, de fet, amb l'Olga ja hem coincidit amb diversos projectes, amb el Trio Secrets, també, de Verdú. I aleshores, de fet, va sorgir de seguida la idea, doncs, de fer alguna cosa a duet, no? Només flauta i veu, que ja és una formació prou atípica. Jo també, de fet, dels meus estudis al Conservatori, en música de cambra, vaig tenir l'ocasió de treballar repertori per aquesta formació. I va ser com l'ocasió de dir, vinga, ens engresquem, no? Se'm va ocórrer també de... Bueno, hi ha una peça que és molt coneguda per tot flautista, que és Syrinx, de Debussy. I a mi sempre em va cridar l'atenció, doncs, la llegenda tal com me l'explicava la meva professora, que va ser en aquell temps la Red Biget. I tal com ella l'explicava, doncs, venia a ser, doncs, aquesta llegenda de la nimfa, que tenia una veu molt, molt preuada, molt, molt bonica. I aquesta veu estava en funció, doncs, de la seva virginitat. Si ella perdia la virginitat, perdia la veu. El déu Pan el va estar perseguint a la nimfa, i la nimfa el que va fer va ser suïcidar-se, doncs, per no caure a les mans de Pan. D'aquí van néixer unes canyes d'allà on vivia la nimfa Syrinx, i amb el vent aquestes canyes sonaven.
D'aquí ve la flauta de Pan.
D'aquí ve la flauta de Pan, o siringa, que també se'n diu. I aleshores trobàvem que era com molt metafòric això, perquè era el so de la flauta, que és un so de la flauta que recorda la veu de la nimfa. Per això Pan se'n fa una flauta, per poder tenir el record de la nimfa. I creiem que resumia molt bé, doncs, aquesta fusió de veu i flauta, que era una mica el que preteníem.
Doncs mira, he après alguna cosa, perquè no havia sentit mai això. Potser havia llegit, però no me'n recordava. És molt maco, no?
Sí, la llegenda...
Està ben escollit.
Sí, sempre l'expliquem en els concerts, i aquí les explicacions del disc, doncs...
Sí.
Parlem del repertori, però també fem esment d'aquesta llegenda perquè ens agrada molt aquesta metàfora.
Molt bé. Dèieu també de la sonoritat de la veu combinada amb la flauta com una formació poc habitual, però per altra banda sempre s'ha dit que la flauta és l'instrument potser que s'hi assembla més a la veu humana, no? Però potser per substituir-la, no per acompanyar-la.
Exacte, exacte. I trobo que això també, personalment, és com un repte també, no? Diguem-ne que a mi, per exemple, m'ha interessat molt com els compositors han tractat aquesta formació, el paper que li dona la flauta, que acostuma a ser un paper, doncs, com molt complementari, de complementar la línia del cant melòdic i de puntualitzar-la, no? A nivell de text del que diu, doncs, puntualitzar o ajudar a fer aquesta dramatització de l'acció. En aquest disc, que es titula Cançons de sempre, hi ha bàsicament cançons tradicionals. No hem enregistrat aquestes peces d'autor que hi ha d'autors francesos dels finals del segle XIX i principis del XX, sinó que ens hem centrat en aquestes cançons tradicionals. Aleshores, diguem-ne que l'arranjament és de collita pròpia en aquest sentit. I bé, doncs ha sigut com un repte bastant interessant.
Sempre que parlem de la flauta, i passen molts instruments de vent, eh? Ja sabem que és una família d'instruments al final. I, de fet, en el disc apareix l'Olga Miracle com a soprano, però Joan Codina diu flautes en plural.
Exacte.
Per què? Quins són aquests instruments, com a mínim els que fa servir en el disc, i suposo que en toques potser d'altres, no?
Mm-hmm. De fet, en el disc hi ha una bona representació de pràcticament tots els instruments que fem servir. Dir també que el fet de ser dos ens obliga o ens enriqueix el fet de tocar més d'un instrument. L'Olga s'acompanya de percussions, que això també ajuda a donar-hi molta riquesa, i jo intento utilitzar una varietat de flautes per donar també més riquesa i més timbre. Bàsicament, flauta travessera. Dins de la flauta travessera hi ha, de la flauta travessera d'orquestra que coneixem, doncs hi ha també la flauta en sol, la flauta baixa, que en alguna ocasió l'hem fet servir en els concerts, aquí en el disc no, però sí que hi ha molt la flauta amb sol, que té un timbre més greu, més càlid, i aleshores algunes altres flautes més tradicionals, com per exemple la flauta bansuri, que és una flauta que ve de la Índia i que representa, doncs, que diuen que és la predecessora de la flauta travessera aquí a Europa, i el pifre, que el pifre és una flauta també... Vindria a ser com un flautí sense claus, un flautí que encara avui en dia es troba en algunes cultures d'Occitània.
Déu-n'hi-do, per tant, per una banda és per una qüestió de tessitures, però per l'altra també del tipus de so.
Exacte.
Les tècniques, però, són semblants o diferents? Res a veure l'una amb l'altra? O sí?
Hi ha coses molt comunes, o sigui, pel fet de ser flautes travesseres, l'emissió del so, l'atac i tot això, doncs pot ser, evidentment, és molt semblant. Després, per la tessitura i pel joc tímbric que hi vols donar-hi, intento doncs, tocar-les potser amb tècniques diferents d'ornamentació, però ja és potser més un estil de tocar que no pas la tècnica. El forat de la flauta ja, sí que t'obliga doncs, a projectar el so d'una manera determinada, i emetre el so doncs, amb més pressió o amb menys.
Seguim parlant de la veu de Syrinx i del seu últim projecte, que es titula Cançons de sempre. Ja ens has dit una mica per on anaven els trets del repertori, però bé, són això, Cançons de sempre, ja ho diu el títol. D'on va sortir la idea de gravar aquestes cançons, que n'hi podria haver moltes més, suposo que heu fet una selecció, no? Però n'hi ha que són conegudíssimes, eh? La gent sentirà el Rossinyol, el Testament d'Amèlia, per dir-ne només alguns, el Noi de la Mare, la Dama d'Aragó, i etcètera.
Nosaltres sempre ens ha agradat portar la música tradicional al terreny de la cançó de concert. Mm-hmm. Aleshores, això no és nou, això des de... Podríem remuntar-nos a l'època de la Renaixença catalana, per exemple, que tants compositors el que van fer és portar aquesta música tradicional al Saló Burgès, a la sala de concert, i posar arranjaments molt bonics de piano a les cançons tradicionals, i a partir... doncs podem parlar de les cançons tradicionals catalanes de Francesc Alió,
sí,
i després a partir d'aquí doncs Morera, en fi, i fins a Toldrà i tots els grans compositors que hem tingut al segle XX. La nostra aproximació és una aproximació semblant però amb cant i flauta.
Uh-huh.
És portar aquestes cançons tradicionals al terreny del cant líric o el cant clàssic, però en aquest cas doncs, l'arranjament doncs, el fa una flauta travessera o una flauta amb sol o tots aquests tipus de flautes que ens ha explicat el Joan. I és... bé, les cançons de sempre són les cançons de sempre precisament perquè són tan boniques i formen part de nosaltres, no? de la nostra cultura i del nostre ser. Aleshores, és perpetuar aquestes cançons tradicionals i... anar-los donant una altra sonoritat, no? Mm. I és una cosa que és vella i és nova alhora, perquè una cosa tan antiga, tan tradicional, i que ja s'ha fet, i que ja s'ha versionat, i que ja hem sentit el Rossinyol amb versions corals a quatre veus, a vuit, amb piano, sense, amb orquestra, sí. doncs nosaltres, doncs el Joan Codina va fer un arranjament, crec que molt bonic pel Rossinyol, amb la flauta amb sol, que realment és experimental, eh? Ja el sentirem. Mm-hmm. Doncs bé, aquesta és la nostra tria per aquest CD. Ja hem explicat que nosaltres en els concerts també fem un repertori d'autor. Doncs hem cantat cançons de Roussel, Ibert i tots aquests compositors francesos que formen part d'aquest impressionisme francès, no?, de l'època de Debussy. I tot això és una altra de les nostres vessants, més erudita, més clàssica, més ja de pròpiament de una tria d'obra d'autor de concert. Però aquest disc concret és la selecció que fem sempre de les cançons tradicionals catalanes, tradicionals occitanes, perquè a tots dos ens agrada molt la cultura occitana, ens sentim molt propers a aquesta cultura, hem fet molta recerca d'aquesta música. I després també hem inclòs dues cançons en castellà, nadalenques, que són A la nanita nana, o Fuentecilla que corres, que és una cançó nadalenca molt, molt coneguda, andalusa, i Los campanilleros, també. Les dues cançons emblemàtiques de Nadal en castellà, que també ens va agradar molt incloure-les, perquè, de fet, els nostres projectes també han anat molt en funció de vegades a demandes de concerts, i aleshores quan ha coincidit un concert en èpoques de Nadal, doncs hem començat a investigar i arranjar cançons de Nadal per aquells concerts, i d'aquesta manera vam configurar aquest disc. De fet, va sortir el desembre, i és per això que, doncs, hi ha aquestes cançons, hi ha El noi de la mare, que no hi pot faltar. Aleshores hi ha una... Comença el disc amb la suite de cançons de Bressol, que són La mare de Déu quan era xiqueta, El no ni no, que és una cançó de Bressol balear, i El Sant Joan feu-lo ben gran, que és l'altra cançó de Bressol balear, que també ens agrada molt. I aquestes tres cançons, per exemple, que comença el disc, estan unides, eh? És a dir, és, de tres cançons en fem una, amb arranjaments propis, és a dir, que és portar aquestes cançons tradicionals, torno a dir, a la nostra versió, i que esperem que arribin, no?, que arribin al públic i agradin.
Ara li preguntarem al Joan com ha fet els arranjaments, perquè precisament perquè hi havia tots aquests antecedents, no? Perquè siguin, encara que siguin cançons de sempre que tothom coneix, precisament perquè hi ha tantes versions, ja deu ser difícil innovar al final. Però per començar, tu també les devies haver cantat moltes vegades amb altres acompanyaments. Per tant, sí. Fer-los ara només amb la flauta, què has trobat de diferent? Què és més difícil? Perquè, clar, el piano omple molt més, no? És un sol intèrpret, però... La flauta, en principi, fa una línia melòdica, no?, poques vegades. Per tant, deu ser més responsabilitat per la cantant,
sí,
o no?
Sí, és part del repte. De vegades és com si fossin dos instruments cantant a capella. És a dir, és molt pur. És molt pur l'aproximació, és bonica per això, perquè és molt pura. I, com ha dit el Joan, és un repte. O sigui, tornar a fer les cançons tradicionals amb una nova versió i amb una aposta original i peculiar és novament un repte, a part de perpetuar el que hem dit, no?, el que considerem la nostra cultura, que no es pot perdre. Aleshores anem perpetuant i li anem donant noves versions, noves sonoritats.
Mm-hmm. Ja que deia, més una responsabilitat d'harmonitzar una melodia tan coneguda.
Exacte.
Que tothom reconeix, com tu has fet amb els mitjans amb què comptaves, no? Bueno, tu domines, clar, coneixes millor que ningú els teus instruments, i saps les possibilitats de cadascun, quin és més adequat per cada melodia, no?, suposo.
Diguem-ne que també cal tenir en compte que el disc és com a posteriori, és a dir, que no han sigut uns arranjaments pensat, va, anem a fer un disc i què hi posarem, sinó que com molt bé ha explicat l'Olga, hem tingut una trajectòria, hem tingut uns concerts, unes demandes, i aquí ha sigut una miqueta sobre el terreny a peu de guerra de dir, bé, hem de fer aquestes cançons, com ens ho arreglem, com ho fem, no? Vale. I ha sigut després que han dit, ostres, ja que tenim tot això, per què no en fem un disc, ho enregistrem, i també és com el nostre, la nostra aportació més personal, no?, amb aquestes coses. Però bé, el plantejament d'aquest de dir, vale, ara amb una flauta, com acompanyo aquesta melodia, no? Aleshores, bé, ja des de recursos molt senzills i molt utilitzats en tècnica tradicional, que és des de, doncs, provar de fer un baix, provar de doblar amb terceres i tot plegat. Però també arribava un moment que això era com, bueno, haig de fer-hi alguna cosa més, no? Haig de buscar-hi una segona veu, haig d'intentar complementar-ho. I a poc a poc, doncs, també m'he anat engrescant i també és molt suculent això de poder tenir diferents flautes i de dir, doncs, va, ara provarem aquesta, ara amb aquella altra, per anar equilibrant i per anar donant, doncs, varietat en el concert. Cosa curiosa, potser no ho buscava de manera intencionada, però, i salvant les distàncies, també he trobat que he anat seguint com un paral·lelisme amb aquestes altres peces, com que comentàvem, com l'Ibert o Rossell, no?, que justament sempre comencen amb una introducció de la flauta, després s'introdueix la veu, la flauta va puntualitzant, hi ha un petit solo de flauta pel mig. A nivell estructural trobo que també hi ha una cosa així que un camí d'aquests que s'instal·la i que funciona, no? Ja et dic, ja m'he divertit en plantejaments diversos, hi ha plantejaments molt senzills i després, doncs, plantejaments més especulatius, no? De dir, ella que canti el mateix i a veure jo on puc anar navegant per aquí, entrant i sortint.
I aquests altres tocs que m'has dit abans de percussió puntual, això? Això tu mateixa?
Sí, sí, utilitzo...
Algun instrument tradicional, també?
Instruments, sí. Instruments de percussió de mà, que es diu... utilitzo un pandero mm-hmm. gran, per exemple, per acompanyar el Testament d'Amèlia, perquè la cançó, el dramatisme que té, doncs, li va molt bé aquest... és com un cor que batega, que amb el pandero el va acompanyant. I després utilitzo un ric, que és una pandereta del món mediterrani i de les cultures àrabs, i que és una pandereta petitona amb unes sonalles molt grans. Mm-hmm. I aquest, doncs, l'utilitzo per aquesta cançó mallorquina, que ja recorda que és una cançó, doncs, d'una melodia modal, que recorda aquests ritmes mediterranis, aleshores, doncs, incorporem aquesta pandereta mediterrània, no? I, bueno, com a percussió són uns tocs, i després potser destacar de les flautes, que a part de les flautes més clàssiques, o sigui, la flauta amb do i la flauta amb sol, la flauta bansuri, que ha dit aquesta s'utilitza per la cançó que es diu La ploma de perdiu i li dona un so, un caire, doncs, popular, bucòlic, no? Perquè és una flauta realment que és una canya amb forats. Mm. Vull dir que és...
Molt primària, no? Un instrument molt...
És un instrument molt primari, sí. I per aquesta cançó, que de fet és una cançó innocent, doncs li va molt bé, doncs, aquest so més ancestral.
Tot això, aquest és el contingut del disc Cançons de Sempre, amb l'Olga Miracle i amb el Joan Codina, doncs, amb l'Eu de Sirinx, que heu gravat a Verdú, ja m'ho he dit abans. No sé si voleu recordar una mica quina vinculació especial teniu amb aquest municipi, amb aquest lloc.
Sí, sí, sí. A més, així aprofitem per fer un agraïment a Manuel de Sanz, que ell ha estat l'enginyer de so, doncs, que ha fet possible aquest projecte, i doncs, a Verdú hi ha... bé, hi ha els estudis de la Fundació Tècnicos i allà és on s'ha gravat amb aquesta persona. I I després, doncs, bé, vam gravar el disc del Trio Secrets, que en vam parlar aquí a la ràdio també, que és flauta, cant i orga, i després ha vingut aquest projecte, i tots dos projectes s'han gravat en el marc de la Fundació.
Clar, parlo de l'orga, sí que havia de ser allà, ara me'n recordo, no? Perquè l'instrument està...
Sí, l'instrument estava a l'església parroquial de Santa Maria de Verdú, i després aquest segon projecte ja s'ha gravat dintre dels espais de la Fundació.
Molt bé. Em dèieu que hi ha repertori que heu anat presentant en concerts, per tant, no són coses noves que ara incorporeu, però no sé si esteu fent, amb motiu del disc, concerts de presentació. És a dir, demà dimarts hi haurà un acte, eh?
Exacte.
A l'Esgai, a les 6 de la tarda, a Barcelona.
Sí, i hi haurà concert en directe.
Hi haurà, interpretareu peces.
Sí, allà a l'auditori de l'Esgai, i després se servirà una copa de vi de Verdú.
Molt bé.
Primer hi haurà una presentació que parlaran les diverses persones implicades, i després farem la interpretació musical i acabarem amb un tastet. Esteu tots convidats a venir a l'ESGAE.
Moltes gràcies. I alguna cosa més, a banda d'alguns altres concerts que tingueu ja emparaulats o altres projectes, potser discogràfics, idees per fer més, podríeu fer més melodies d'aquestes mateixes, suposo, no? En trobaríeu moltes més.
Sí, el repertori de fet és més ampli. Sí, ens ha quedat pendent. Hi ha una possible segona part d'aquest disc, perquè aquí es va haver de fer una tria.
Clar.
És a dir, de tot el nostre repertori no hi és pas tot, i aleshores la idea és anar-lo enregistrant, perquè, tornant a això de perpetuar la tradició oral, doncs que aquesta música quedi enregistrada, doncs per nosaltres és un goig, és com un repte personal, doncs poder-ho anar enregistrant. O sigui que la que puguem, doncs ja en farem una segona part.
Molt bé. Doncs us agraïm que avui ens l'hagueu portat, ja ho dèiem, gairebé en primícia, que l'haguem pogut sentir. Tothom qui vulgui, doncs, demà en directe a l'Esgai a les 6 de la tarda. I com que seguirem, ja ens seguiràs informant, Olga, que sempre ho fas puntualment de les teves novetats, doncs ja estem en contacte. O sigui que fins la propera. Gràcies.
Moltes gràcies.
Merci.
Fins aquí les notes de Clàssica d'avui.